hablando del expediente 4JK/24/2027.
Que ja són les 8, eh?
Bueno, ara empiezo.
Demà més, no pateixi. Va, que vagi bé.
Fins demà, adéu.
Les 8 en punt, bona nit.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Ara dèiem aquestes darreres informacions sobre l'operació Catalunya que han fet que finalment la Fiscalia s'hagi animat a obrir una primera investigació per esbrinar si les clavegueres de l'Estat van actuar concretament contra l'antic fiscal superior a Catalunya, Martín Rodríguez Sol. És un primer pas, és cert que és per investigar si afectaria a un dels seus, però com a mínim s'ha mogut alguna cosa que veurem si té continuïtat o no. Això mentre avui el Monarraco i la Vanguardia han destapat qui seria la persona que hauria aportat informació a la policia patriòtica sobre Xavier Trias i la família Pujol. Es tracta de Jean-Michel Pillon, un alt càrrec de la Direcció General de Duanes de França que hauria cobrat uns 50.000 euros per aquest servei. Avui, de fet, en temps de tertúlia, el no ho sé, parlarem amb Amadeu Requesens, expert en seguretat, exdirector del Gabinet d'Estudis de la Secretaria d'Estat d'Interior i també, atenció, auditor militar de l'Institut d'Estudis Avançats en Defensa de França i que, per tant, coneix bé les interioritats dels serveis de defensa d'aquest país. Serà al costat del director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, de la politòloga i professora de la UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i l'empresari, exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal. Amb ells també comentarem les declaracions que ha fet avui la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha dit això sobre Irene Montero.
A mí me ofrecieron una salida política para Irene. Algo bonito, una embajada. Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia.
Un detall que no s'havia fet públic fins ara i que aprofundeix encara més en aquesta crisi entre Sumar i Podem. D'altra banda, l'obligatorietat de la mascareta s'allargarà com a mínim fins dimarts de la setmana que ve. Això és una setmana més del que estava previst o del que s'havia publicat al DOC. Cap a 9:45 parlarem amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, per saber com està la situació i si es podria o no allargar encara més d'aquests 7 dies. També parlarem de la proposta que ha fet Israel per resoldre, atenció, el conflicte amb Palestina. Avui s'ha tret de la màniga construir una illa artificial per Gaza. Una proposta, evidentment, que ha deixat anar durant una trobada de ministres d'exteriors europeus i que, com dèiem, ha fet posar les mans al cap la majoria de representants. A més, també donarem un cop d'ull al trànsit, perquè a aquesta hora encara hi ha cues a l'AP7 després de l'accident d'aquest migdia a Barberà del Vallès i que manté 2 carrils tallats en sentit Tarragona, retencions prop de 8 quilòmetres. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular per al temps, demà pujant les temperatures, al migdia en molts casos ho faran entre 3 i 6 graus, sobretot a l'interior del país. A Ponent, però, podem tornar a tenir boira persistent a la plana de Lleida, mantenint el fred intens durant tot el dia. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
La Fiscalia, com dèiem, que mou fitxa per depurar responsabilitats de l'Operació Catalunya, però de moment només surt en defensa dels seus. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que s'ha activat per investigar si la policia patriòtica de Mariano Rajoy i Jorge Fernández Díaz va espiar de forma il·legal el seu predecessor en el càrrec, Martín Rodríguez Sol, tot plegat després dels informes que es van publicar la setmana passada tant a La Vanguardia com a El Diario Punés.
Bañeres ha ordenat al comissari general de la Policia Judicial Espanyola a Catalunya que investigui la veracitat dels documents i també n'identifiqui els autors. La Fiscalia considera que podrien haver comès delictes de prevaricació i contra la intimitat.
Com dèiem, és el primer moviment que fa la Fiscalia en relació amb la guerra bruta de les clavegueres de l'Estat. Marc Poyato.
El fiscal superior de Catalunya qualifica els fets de molt rellevants i diu que en cas que es confirmin podrien ser constitutius d'un delicte contra la intimitat comès per un funcionari públic, un delicte de prevaricació administrativa i un altre de falsedat de document oficial. Per aquest motiu, Francisco Bañeres ha demanat a la policia espanyola que esbrini si existeix el document en què s'explica que el Ministeri de l'Interior hauria investigat el fiscal Rodríguez Sol amb mètodes irregulars i sense cap autorització judicial i també vol que n'identifiqui els autors i els funcionaris que n'estan en el cas. A més, també ha demanat a La Vanguardia i al Diario Punés altres informes relacionats amb l'Operació Catalunya. Recordem que Martín Rodríguez Sol era un fiscal en cap incòmode pel govern de Mariano Rajoy. Va ser qui va iniciar les investigacions contra el diari El Mundo per publicar informació falsa sobre els comptes bancaris de Jordi Pujol i Artur Mas a Suïssa i també es va mostrar a favor de buscar la via per fer una consulta a Catalunya.
Gràcies, Mar. Doncs bé, Esquerra celebra que la Fiscalia comenci a investigar alguna branca relacionada amb l'Operació Catalunya. Els republicans creuen que ja era hora que la Fiscalia actués d'ofici.
Ara bé, asseguren que encara hi ha moltes causes i més greus que encara no s'han investigat. La portaveu dels republicans, Raquel Sans, demana més celeritat a la Fiscalia i que investigui les causes que afecten els líders independentistes.
Qualsevol mecanisme per poder esclarir el que ha succeït en el marc d'aquesta Operació Catalunya, que és aquesta vulneració de drets que estem vivint constantment els independentistes pel fet de ser independentistes, doncs benvinguda sigui, i per tant no tota la necessitat de poder arribar fins al final en l'Operació Catalunya, en el cas Pegasus i en qualsevol actuació antidemocràtica contra els que pensem diferent.
Sans troba preocupant que s'hagin normalitzat els atacs de les clavegueres de l'Estat contra l'independentisme.
I tot plegat, com dèiem, després de sumar aquestes noves informacions sobre l'Operació Catalunya i també de conèixer la identitat d'una de les fonts clau de la policia patriòtica. L'espia francès que va portar el compte fals de Xavier Trias a Suïssa, més també d'informació comprometedora sobre la família Pujol. Una investigació conjunta del Món Arracu i La Vanguardia ha esbrinat que es tracta d'un alt càrrec de la Direcció General de Duanes i Impostos Indirectes de França, un cos que s'encarrega precisament de la lluita contra l'evasió de capitals i de vigilar les fronteres del país. Es diu Jean-Michel Pillon i actualment dirigeix l'oficina de Tolosa de Llenguadoc, que és la més important del sud de França. Però aquest agent francès ha compaginat aquesta feina oficial com a alt càrrec, com ara dèiem, amb una tasca d'espionatge al servei de la policia patriòtica del govern de Mariano Rajoy. El Món Arracú i La Vanguardia han publicat tot un grapat de documents, informes secrets i també correus electrònics que demostren que Villon va aprofitar els seus contactes i els seus recursos per buscar draps bruts contra l'independentisme. Canvi de 50.000 euros provinents de fons reservats, aquest alt càrrec francès hauria aportat informació sobre la família Pujol i sobre l'aleshores alcalde de Barcelona, Xavier Trias. El seu contacte al Ministeri de l'Interior era el comissari Enrique García Castaño. En té tots els detalls el coordinador del Món Arracú, Jordi de Planell.
La relació entre Pillon i un dels comissaris més importants de la policia patriòtica, Enrique García Castaño, ve de lluny. Tots dos es coneixien perquè havien col·laborat en la lluita contra ETA. En l'època de l'Operació Catalunya, Pillon tenia accés a la famosa llista Falciani, amb els noms de 130.000 evasors fiscals, i García Castaño li va demanar que comprovés si en aquest llistat hi apareixien alguns dels polítics catalans que perseguia el Ministeri de l'Interior. El 2012 li va demanar per la família Pujol, i Pillon va assegurar que havia trobat un perfil de Jordi Pujol Ferrusola a la llista Falciani. Era una informació sense fonaments, però que tanmateix acabaria servint per engreixar la causa contra els Pujol a l'Audiència Nacional. El 2013, el comissari García Castaño li va preguntar al seu col·lega francès per antics alts càrrecs de Convergència i finalment el 2014 va consultar-li si podia buscar comptes de Xavier Trias a Suïssa. Aquell va ser l'encàrrec més sucós. Pillon li va enviar un dossier de 31 pàgines amb informació de l'alcalde de Barcelona i els comptes que suposadament tenia a Suïssa i Andorra. La policia patriòtica va filtrar la informació sense contrastar-la a El Mundo, que la va publicar en portada.
Doncs bé, quan es va descobrir que aquesta informació era falsa perquè el banc la va desmentir públicament, el Ministeri de l'Interior va enviar García Castaño i l'omnipresent comissari Villarejo a parlar precisament amb Pillon a França. Ell els va assegurar que tot el que els havia venut era veritat i va explicar que si no trobaven enlloc els suposats comptes de Trias és perquè canviaven constantment de numeració. Era un argument surrealista, però els policies espanyols se'l van empassar i ho van deixar per escrit en un informe secret de 5 pàgines que acabaria en mans del ministre Jorge Fernández Díaz. Si voleu consultar aquest informe, també tots els mails, la resta de documents que proven la col·laboració entre Pillon i la policia patriòtica, els trobareu penjats amb tota la història explicada al detall al web de RAC1.cat. I demà, al Món Arracú, hi haurà una de les veus destacades en tot aquest entramat, la de Francisco Martínez, que va ser número 2 de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior durant l'Operació Catalunya. Per tant, demà estarem pendents també d'aquesta entrevista i de la informació que pugui aportar sobre tot aquest cas. Davant de totes aquestes informacions, avui, però, Xavier Trias no descarta utilitzar-les per tornar a denunciar el cas. L'exalcalde de Barcelona diu que tot plegat és una evidència més que la policia patriòtica el va perseguir per ser independentista. Una altra de les víctimes, la família Pujol, aposta per l'amnistia per enterrar l'Operació Catalunya. Adrià Santasusagna.
Xavier Trias s'ha deixat anar tillant de tontos els que van crear la informació falsa sobre el seu compte a Suïssa per ser matussera i per equivocar-se de dalt a baix a l'informe que van falsificar. També ha acusat Jorge Fernández Díaz de amenaçar mitjans de comunicació. Tot i això, Trias té dubtes sobre si tornar a denunciar o no el muntatge policial. N'ha parlat amb Món Arracú.
Si hagués d'arribar a bon port, tindria sentit. El que no té sentit és gastar-te un munt de calets per una cosa que saps que acabarà arxivada. Això ja m'ha passat.
Qui també ha dit la seva, Josep Pujol Ferrusola, creu que el govern de Rajoy estaria feliç d'entrar a l'amnistia i no ha amagat, també des del món RAC1, que la família Pujol també li aniria bé.
Jo, definitivament, crec que l'amnistia seria una bona solució, tant per ells com per tothom. Ara, no ho sé. No sé què dir-te, perquè jo no l'he demanat.
Tots dos en fan creus que la justícia no hagi investigat el cas.
Aquesta investigació del món RAC1 i La Vanguardia també ha provocat una allau de reaccions polítiques. Tots els partits coincideixen en deixar clar que Mariano Rajoy no tindrà més remei que comparèixer al Congrés a explicar els detalls d'aquesta operació a Catalunya. Ho deia la nova portaveu del PSOE, Esther Peña.
La lista de comparecientes tendrá que ser lo amplia que sea necesario, lo profunda que sea necesario, y por nuestra parte no va a quedar nadie que tenga algo que decir, que no ayude a que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones, porque estamos en otra época, estamos en otro tiempo. Denostar las instituciones, utilizar las instituciones es el tiempo del Partido Popular.
També admeten des del PP català, el líder popular a Barcelona, Daniel Cirera, ho ha explicat a Ràdio 4.
Quan un tema està judicialitzat, normalment les comissions d'investigació dels parlaments no actuen en paral·lel. Això és la tradició d'aquest país, no?
Però s'ha demanat una comissió d'investigació al Congrés sobre aquest tema. Si citen a Mariano Rajoy, ha d'assistir o no?
Suposo que haurà d'anar, clar.
I qui no ha mostrat sorpreses a Esquerra, la portaveu Raquel Sans, diu que tenen coll avall que la policia patriòtica ha fet tot el possible per fer mal a l'independentisme.
Podríem dir allò de que la realitat supera la ficció, no? I apareixen, doncs, investigadors privats, apareixen agents de duanes, apareixen escoltes i programes espies, els mòbils, els telèfons mòbils de presidents de la Generalitat. És a dir, és una evidència més de que l'Estat està disposat a tot, absolutament tot, per lluitar contra els que pensem diferent.
I també demanen que s'arribi fins al fons per saber tota la veritat sobre l'operació Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional es nega, però, a investigar si Villarejo va espiar o no la família Pujol en l'operació Catalunya.
El jutge Manuel García Castellón ha rebutjat per segona vegada el recurs de Jordi Pujol Ferrusola per ser part de la investigació. El magistrat argumenta que la justícia andorrana ja analitza les presumptes maniobres que l'administració espanyola hauria fet en contra de la família.
I això el mateix dia també que el Tribunal Suprem ha demanat a la Fiscalia si creu que s'ha d'investigar per terrorisme Carles Puigdemont i a Marta Rovira.
És el pas previ perquè el Suprem assumeixi el cas del Tsunami Democràtic, tal com li va plantejar García Castellón fa unes setmanes. Fins ara, la Fiscalia sempre s'ha negat a investigar les protestes independentistes a l'Audiència Nacional, però ara, qui té la paraula és la del Suprem, que en el cas del procés sempre ha tingut mà dura contra els líders polítics del referèndum.
I per cert, que el Congrés debatrà demà les esmenes a la llei d'amnistia. De moment no hi ha acord entre el PSOE i els partits independentistes per aquelles modificacions a la llei que queden pendents. Per tant, s'escenificarà aquest xoc del govern espanyol amb Junts i també amb Esquerra.
Especialment per les esmenes en què demanen que l'amnistia també esborri els delictes de terrorisme relacionats amb el procés. Ara mateix aquesta és la pedra a la sabata de les negociacions perquè Junts, la setmana passada, ja va acceptar els canvis tècnics pactats entre el PSOE i Esquerra. En principi, per tant, no hi haurà acord i les esmenes dels independentistes arribaran obertes al ple de la setmana vinent quan el Congrés votarà definitivament l'amnistia.
2 minuts i arribarem a 9:15 i a Barcelona Ada Colau veu a prop un govern tripartit a l'Ajuntament al costat del PSC i d'Esquerra. Els republicans, en canvi, diuen que no volen córrer tant. Més detalls, Sílvia Solanes.
Aquest cap de setmana Colau s'ha vist amb l'alcalde Jaume Collboni i, segons ha explicat a Ser Catalunya, ella ho veu ja pràcticament fet.
Li vaig preguntar molt directament quina era la seva preferència, no? I ella em va dir que sí, que ell preferia una majoria d'esquerres amb majoria suficient per aprovar pressupostos i tirar endavant la ciutat. Jo li vaig dir que comptés amb nosaltres i que ens seguéssim a concretar. No ha de ser difícil si hi ha voluntat política de fer-ho. I per part nostra pot ser immediat. Si m'ho pregunta a mi, li diria que és imminent.
El seu nom entraria a l'equació encara que no detalla en funció de què. Des d'Esquerra admeten converses, però no negociacions. Estan en fase d'explicar-se a la militància, però encara estan lluny de tenir un pacte per posar-lo a votació.
I de la seva banda, Xavier Trias, que fins fa poc tenia reunions per anar de bracet amb Jaume Collboni, ara s'ho mira amb escepticisme.
Sí, diu que és una incoherència i creu que s'equivoquen. Són paraules de Trias a RAC1.
El senyor Collboni es va presentar dient que no col·laboraria amb la senyora Colau. Els senyors d'Esquerra van dir exactament el mateix. I ara, pues, probablement, passarà tot el contrari. Jo crec que això no es fa amb una mentalitat a Barcelona. Si a mi ara em dius, escolta'm, però què et sembla? Dic, home, pues, jo crec que s'estan equivocant, però, escolta'm, ja s'ho farà.
Sí, com sigui, diu que ell, com a molt tard, d'aquí un mes i mig marxarà.
Doncs bé, sobre aquests moviments que hi ha hagut a l'Ajuntament de Barcelona, avui hem preguntat a la directora del Tot Barcelona, Gemma Aguilera, què en pensa.
Amb una minoria històrica i amb una alcaldia regalada pel PP, Jaume Collboni té la paella pel mànec a Barcelona. Aquesta gesta política només és possible sota el paraigua del PSC, un partit que fa molts anys que està despullat d'ideologia. Fins al punt que hores d'ara és l'únic partit que pot pactar amb qui li convingui. Busquin entre els altres partits i no en trobaran cap que pugui fer tractes indistintament amb la resta de sigles. El PSC és un partit d'ordre i com a tal està basat al poder institucional. Collboni negocia ara tres bandes i té Junts, Esquerra i els Comuns amb l'ai al cor, perquè tots tres casos, l'alcalde socialista té a les seves mans que aquests partits prenguin més o menys mal a nivell de supervivència orgànica. I encara més, l'opció que tria el PSC a Barcelona, un pacte amb Junts o una fórmula que inclogui Esquerra i els Comuns, marcarà en bona mesura el camí de la Generalitat. Tries per Barcelona li donaria una majoria estable i un cert marge de lideratge mentre els junters fabriquen un nou líder per al 2027. Però un pacte amb Esquerra i els Comuns, dos socis més dèbils, li permetria regnar sense tanta pressió. I mentre no tria, la política municipal segueix empantanegada amb filtracions interessades per part d'uns i d'altres.
Gràcies, Gemma. Com dèiem, això a Barcelona, però en els últims mesos també hi ha hagut una guerra oberta, és a l'espai de Sumar i Podem. I en aquest sentit, avui hem sabut que el govern espanyol va oferir atenció a Irene Montero marxar d'ambaixadora a Xile. L'oferta va arribar a la taula de Montero dues vegades, ho ha revelat la secretària general de Podem, Ione Belarra, a la presentació de la candidatura per les europees.
Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia.
Belarra, en aquest sentit, ha destacat el compromís de Montero per encapçalar la llista de Podem per les eleccions al Parlament Europeu. Les 8 i 17 minuts, us va avançar RAC1, el govern allargarà una setmana més l'obligació de dur mascareta en centres sanitaris. És una mesura que havia d'acabar demà, però que s'estirarà fins al 30 de gener. El Departament de Salut va reactivar-la ara fa dues setmanes per l'onada d'infeccions respiratòries que hi va haver després de Nadal. Joel Penya.
Els últims dies de desembre i els primers de gener va haver-hi un augment clar de casos de grip. També n'hi va haver, però en menor mesura, de Covid i de bronquiolitis. Per això, el 9 de gener es va publicar el DOC la mesura. Ara, tot i la davallada de positius que s'ha registrat els últims dies, el govern vol acabar de fer net i per això allargarà una setmana més la mascareta a hospitals i centres d'atenció primària. El motiu és que la baixada de casos va ser tímida en espera que demà Salut publiqui el balanç de positius de l'última setmana. En el darrer, dimarts passat, els positius d'infeccions respiratòries van baixar de 71.000 a 69.000. El departament va admetre que Catalunya havia deixat enrere l'onada, però en paral·lel va alertar que la transmissibilitat continua pels núvols.
Doncs bé, avui en temps de tertúlia parlarem amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, per saber què hi ha darrere d'aquesta decisió d'allargar la mesura una setmana més també i quina és la situació sanitària actual. Serà més o menys a partir de 9:45 de la nit. Informació de servei. A aquesta hora hi continua havent problemes a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès per l'accident d'aquest migdia entre 8 camions. Hi ha dos carrils tallats a l'autopista. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona nit.
Hola, molt bona nit. Doncs fa 5 minuts han reobert aquests dos carrils que quedaven tallats a l'AP7 a Barberà en sentit sud, en sentit Martorell. S'ha pogut retirar el darrer camió accidentat que hi havia en aquest punt. I com dèiem, doncs, tots els carrils ja estan oberts en sentit sud, tot i que encara queden 5 quilòmetres de cua entre Mollet i Barberà en sentit sud. En sentit nord, la circulació en aquest punt ja s'ha normalitzat. De moment això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona nit.
Gràcies, Marta. Bona nit. I encara sobre mobilitat, el 90% dels ferits greus en accidents de trànsit a Barcelona són motoristes, ciclistes, conductors de patinets o vianants. Són dades del balanç anual que fa l'Ajuntament i que mostren una lleugera millora de la seguretat viària respecte del 2022. Repassem les dades amb aquest informe de la Laia Framis i el Joel Penya.
L'any passat hi va haver menys accidents i menys ferits a Barcelona.
Concretament hi va haver prop de 6.850 accidents a la ciutat, 400 menys que el 2022. La xifra de ferits també va baixar de gairebé 9.050 a poc més de 8.750.
També va haver-hi menys víctimes mortals.
En total van morir 20 persones. Exceptuant la pandèmia, no s'arribava a una xifra tan baixa des del 2017, quan van morir 12 persones. Mirant la lletra petita, 9 de les víctimes eren vianants, 8 anaven en moto, 2 en patinet elèctric i 1 en cotxe.
La causa principal dels accidents és l'ús del telèfon mòbil.
La falta d'atenció dels conductors va provocar uns 1.600 accidents amb víctimes l'any passat a Barcelona. Pel que fa a les causes indirectes, la més freqüent és l'alcohol. Va estar present en gairebé 200 dels accidents que hi va haver a la ciutat.
I en el cas dels vianants?
La principal causa és travessar mentre el semàfor està en vermell, seguida per fer-ho per on no toca.
I per cert, que ara parlant de mobilitat, des d'avui els patinets elèctrics que es venen hauran de dur indicador de velocitat. Ho diu la nova normativa espanyola, que també posa data de caducitat als que hi ha ara en funcionament. És el 22 de gener del 2027.
A partir de llavors, tots hauran de dur, tant sí com no, indicador de velocitat i dos sistemes de fre independent entre ells. Són dos dels nous requisits perquè els patinets elèctrics estiguin homologats i, per tant, puguin circular. Segons la DGT, aquests vehicles no poden superar en cap cas els 25 km per hora i per estar certificats, els que es venguin a partir d'ara, estaran limitats a aquesta velocitat, és a dir, frenaran automàticament quan vagin més de pressa.
Passen 20 minuts de les 8 de la nit i ara sí, el Marc Giró ja té el Premi Nacional de Comunicació.
Premi Nacional de Comunicació per Marc Giró Costa.
L'editor i presentador del Vostè Primer de RAC1, que ha rebut aquest vespre el reconeixement del govern per incorporar temes nous als programes d'entreteniment i també per haver revolucionat el panorama radiofònic i televisiu. Un premi que Giró ha dedicat als companys del gremi.
Vull agrair també, sobretot el premi als meus companys de RAC1, del primer a l'últim, especialment els del Vostè Primer, que són els que m'aguanten a mi cada dia, però a tot el conjunt de RAC1, també als editors del grup Godó. Per descomptat, el premi el dedico a en Toni Cruanyes. Moltes gràcies.
Caram, tu, l'entrega de premis que s'ha fet al casino l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, que per unes hores s'ha convertit en un estudi de ràdio de principis del segle passat, i és que la cerimònia també ha servit per donar el tret de sortida a la celebració del centenari de la ràdio a Catalunya. Anem cap allà, Maria Cusó, bona nit.
Bona nit. L'històric escenari del casino l'Aliança s'ha convertit en el locutori d'una radionovel·la que ha estat el fil conductor per entregar els Premis Nacionals de Comunicació 2023. El primer ha estat per a Marc Giró, que ha aprofitat l'ocasió per posar en valor l'escola catalana.
I sobretot que hi hagi mitjans per educar-nos en l'escriptura i la cosa de l'alfabetització. Jo sé parlar català, sí, perquè me l'han ensenyat vostès, jo què sé.
Totalment.
Els presidents, el president Mas, els presidents de la Generalitat me l'han ensenyat a mi a parlar català, que són els que paguen l'educació en aquest país. Espero que ho segueixin fent bastant millor.
El president Pere Aragonès ha lloat la tasca de Giró i la seva capacitat per acostar temes incòmodes a tots els públics.
Riure és sa, i per tant una bona comunicació també pot i ha de ser distesa, alegre, i en el cas doncs, del que parlo ara, m'atreveixo a dir disruptiu, un punt canalla.
La periodista Txell Feixas ha rebut el Premi Nacional de Periodisme i ha reivindicat la importància del rigor, la proximitat, l'empatia i la visió de gènere en les cobertures informatives. El grup editorial Gavarres ha rebut el nou Premi Nacional de Comunicació de Proximitat i la campanya de la plataforma 3CAT, el de comunicació publicitària i corporativa. Tot plegat en una gala conduïda per Ernest Codina, de RAC 105, la periodista Rosa Badia i les creadores de contingut de Can Putades.
7 minuts i arribarem a 8:45. Canviem de qüestió. Israel dona un cop de porta a la proposta europea per resoldre el conflicte en Palestina i que passaria pel reconeixement de dos estats. Aquesta tarda, de fet, l'alt representant de la diplomàcia europea ha presentat un pla de pau de 12 punts als ministres d'exteriors. També hi era el representant israelià i la sorpresa de tots ha estat que Israel ha respost mostrant un projecte, atenció, per fer una illa artificial per Gaza. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Luis Tovar.
Fonts diplomàtiques han qualificat el moment de surrealista. Primer, el ministre d'Exteriors d'Israel ha escoltat els 27 ministres d'Exteriors europeus que li han demanat que es garanteixi l'ajuda humanitària i la fi de morts de civils. Després, Josep Borrell ha exposat un pla de 12 punts que passa per reconèixer dos països que puguin viure segurs i en pau. Doncs de tot això, la seva resposta, contraproposta, ha estat ensenyar un vídeo d'una illa artificial al mig del Mediterrani perquè Gaza tingui un port o un punt d'intercanvi comercial com a solució al conflicte. Ara bé, aquesta illa artificial costaria 5.000 milions d'euros i estaria controlada per la seguretat d'Israel. L'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, hi ha respost així.
Y además el ministro nos ha presentado un par de vídeos que tenían poco o nada que ver con la cuestión que estábamos discutiendo. Creo que el ministro hubiera podido aprovechar mejor su tiempo para preocuparse por la seguridad de su país y por el elevado número de muertos en Gaza.
Una altra derivada de la guerra és la crisi dels hutis del Iemen al Mar Roig. Els 27 han acordat impulsar una missió europea de vigilància, però necessiten temps per dissenyar-la i no l'aprovaran fins el 19 de febrer.
Doncs bé, ara sentíem aquesta proposta de l'illa que, com deia el Lluís Tovar, com a mínim seria surrealista, com han qualificat algunes fonts diplomàtiques. I per cert que el Suprem ha confirmat que la devolució de menors des de Ceuta al Marroc l'any 2021 va ser il·legal. El tribunal creu que no es van respectar les garanties de la llei d'estrangeria ni tampoc el Conveni Europeu de Drets Humans.
La normativa obliga, abans de fer la devolució, a obrir un procediment administratiu individual per cada afectat, que es faci una audiència amb el menor i que reclami la intervenció de la Fiscalia, però no va passar cap de les tres coses. El Suprem també defensa que es va incomplir el Conveni Europeu de Drets Humans que prohibeix les expulsions col·lectives d'estrangers. Les devolucions de menors des de Ceuta al Marroc es van produir l'agost del 2021, després que al maig hi entressin 12.000 persones, 1.500 de les quals eren menors.
5 minuts per dos quarts de nou, la consellera d'Educació, Anna Simó, avala el pla del govern espanyol per millorar els resultats de PISA. Assegura que les propostes que hi va anunciar Pedro Sánchez d'un pla de reforç en algunes matèries estan alineades amb les que el departament ja va traslladar la ministra Pilar Alegría.
Hem de posar les condicions perquè el centre pugui triar allò que més s'adequa i allò que necessita l'alumne. Per tant, en última instància, són els centres, amb tot el seu coneixement, els que saben, en funció del perfil de l'alumnat que tenen, quines són les millors mesures, que és el que demanem al Ministeri, de dir, està molt bé que alineem esforços i la corresponsabilitat també econòmica, però n'hem de parlar i els centres han de tenir un marge suficient.
Sánchez ha promès reforçar matemàtiques i comprensió lectora, que són dos dels àmbits que van quedar més mal parats en els resultats de l'últim informe PISA. Justament, català i matemàtiques, que són dues de les matèries en què falten més professors. Ara mateix en falten prop de mig miler de places per cobrir a Catalunya, segons els càlculs dels principals sindicats. Alguns centres, de fet, fa tres mesos que esperen substitut. Eudal Martínez.
És el cas de l'Institut Can Jofresa de Terrassa, on fins i tot s'estan plantejant contractar una persona sense formació perquè faci classes de matemàtiques. I a l'Institut El Castell d'Esparreguera s'han passat un mes i mig sense professor de tecnologia a batxillerat, cosa que els ha impedit posar les notes del primer trimestre. Ho han explicat a RAC1 les coordinadores pedagògiques dels dos centres, Núria Martínez i Anna Fuster.
Una noia que ve d'una empresa, que havia estudiat enginyeria, però no ve del món de la docència, no té experiència ni ha fet la formació per poder impartir classe, clar.
El currículum s'ha de dur a terme durant els dos anys i, clar, tenir un mes i mig. Un alumnat de batxillerat sense professor, doncs, realment ha tingut la conseqüència de que no els hem pogut avaluar durant la primera avaluació.
Els centres demanen que els professors d'aquestes especialitats puguin fer més hores de classe a canvi d'un complement al sou, tal com es fa ja amb els d'altres matèries com català i informàtica.
I mentrestant, Yolanda Díaz té entre cella i cella la reducció de la jornada laboral a les 37 hores i mitja. La vicepresidenta espanyola i ministra de Treball assegura que s'aprovarà amb la patronal o sense. En una comissió al Congrés, Díaz ha defensat que és el moment de reduir la jornada de 40 hores setmanals.
Vamos a intentar un acuerdo. A mí me gustaría que fuera tripartito. Si no puede ser tripartito, será bipartito. Pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social y, por supuesto, en el marco de la deliberación parlamentaria.
Díaz ha insistit que la reducció de la jornada laboral es farà sense retallar salaris. Aquest dijous hi haurà la primera reunió amb sindicats i patronals. 8:28, l'assassinat a trets de dos homes a Salou fa gairebé un any ha acabat amb la detenció a França de 13 persones vinculades a una màfia de Marsella. Un equip dels Mossos d'Esquadra i la policia francesa han seguit els membres del grup durant 8 mesos fins a arrestar-los en una gran operació policial. Ara fa just una setmana, enviat especial a Marsella, Benet Iñigo.
Els Mossos van relacionar de seguida els assassinats de Salou en el marc d'una guerra entre les dues organitzacions de narcotraficants arrelades a Marsella. Les dues víctimes eren del clan Yoda i els pistolers d'un grup anomenat DZ Mafia. A un el van detenir poc després del tiroteig, però és ara que la policia francesa ha detingut quatre persones més directament implicades i també a la persona que va donar l'ordre i les que van ajudar-los a fugir després. El sotscap de la comissaria d'investigació, Joan Carles Granja, explica que Catalunya va ser un escenari secundari.
Catalunya és una zona de refugi, una zona on es poden amagar de la justícia, de les pròpies xarxes criminals. El cas de Salou realment és un cas d'oportunitat, és un atac on ells veuen la feblesa de les víctimes que estan fora del seu entorn de seguretat.
I el fiscal de Marsella, Nicolas Besson, explica que si no hi ha col·laboració, Catalunya pot ser una base de la màfia marsellesa.
Salou pour moi est le début d'une séquence.
Salou per mi és l'inici d'una seqüència i aquesta detenció és el final. Aquesta organització criminal té la capacitat de constituir un comando per planificar a l'estranger i assassinar.
De se projeter à l'étranger et d'assassiner.
El conflicte entre els dos grups criminals va provocar l'any passat entre 2 i 3 assassinats cada setmana a Marsella.
Gràcies, Benet. I encara en successos, el jutge ha deixat en llibertat el pare dels 4 menors a qui es van endur d'un centre tutelat de Raïmat, al Segrià. Els Mossos continuen buscant la mare que es podria haver emportat els nens a Romania.
L'home de 33 anys ha quedat en llibertat perquè no s'ha pogut demostrar que hi estigui implicat. Mentrestant, la policia continua buscant la mare i els nens que tenen entre 4 i 11 anys i que haurien de tornar al centre de la Dagaia perquè la Generalitat n'és la tutora legal. La policia, però, sospita que la mare s'ha endut els menors al seu país d'origen, a Romania. El centre va denunciar la desaparició dels nens divendres a la tarda. Dissabte, la mare tenia una visita programada per veure els fills, però ja no s'hi va presentar.
Encara en successos, a Barcelona, els desperfectes d'aquest cap de setmana al metro de la capital costaran 135.000 euros a l'Ajuntament. Una setantena de grafiters van pintar ahir 2 combois i diversos elements de les estacions de Jaume I, Passeig de Gràcia i Universitat. En aquest càlcul s'hi compta el cost que costarà la neteja i també el fet que 10 persones treballessin en 3 torns exclusivament pels atacs. I a Sevilla, la policia espanyola ha detingut aquesta tarda un menor que pretenia immolar-se al seu institut. El noi feia tercer d'ESO en un institut de Montellano. Els agents també han detingut la mare.
La policia espanyola ha sorprès el noi mentre experimentava amb explosius a l'aire lliure als afores de la localitat sevillana de pocs habitants. En l'escorcoll a casa seva hi han trobat una armilla bomba i més material explosiu preparat per atemptar. La família, d'origen sirià, va arribar al poble ara fa 2 anys. El menor ja estava sota vigilància policial des del novembre passat.
Passa un minut de 2:15. A les portes que gran part de Catalunya entri en fase d'emergència per la sequera, a Girona ja han mogut fitxa. Els usuaris de les piscines de la ciutat entomen amb resignació i comprensió el tancament de les dutxes. La mesura s'aplica des d'avui per tal de reduir el consum d'aigua. Alguns admeten que això els farà canviar els horaris, però en general entenen la restricció. Des de Girona, Sandra Florenza.
Girona ha començat avui a aplicar les restriccions que anunciava l'Ajuntament la setmana passada i que apostava perquè a partir d'avui ja es tanquin les dutxes de les piscines i els equipaments esportius municipals. Els usuaris ho han encaixat bé, tot i que admeten que en alguns casos no els és tan còmode.
Jo hi anava a les 7 del matí, primera hora quan obrien, i així després ja anava a la feina. Però clar, ara amb les restriccions, si no ens podem dutxar, doncs hauré de canviar el meu horari.
No hi tinc cap problema. Jo quan surto vaig a casa i em dutxo a casa.
Hi ha persones que acostumen doncs, a relaxar-se i estan molta més estona que segurament no estarien a casa seva.
La mesura adoptada en el marc del comitè de sequera afectarà tots els clubs esportius de la ciutat. L'única excepció és que els esportistes es puguin dutxar després dels partits.
Doncs bé, parlant de sequera, frenarà 0,4 dècimes el creixement de l'economia catalana aquest 2024. És el que calcula el BBVA. Fa uns mesos preveien que l'economia creixeria un 1,8% i ara ho rebaixen fins l'1,4%.
El responsable d'anàlisi regional del banc, Pep Ruiz de Aguirre, no descarta que la sequera acabi afectant el sector turístic i l'industrial. Són declaracions a RAC1.
Si el que tenim és una persistència d'aquesta situació de sequera, això podria acabar afectant a sectors com el turisme o l'industrial, i per tant hauríem de possiblement revisar a la baixa les previsions actuals.
El BBVA també ha revisat a la baixa la previsió de la majoria dels territoris de l'Estat, excepte les Balears i Canàries.
I en aquest sentit, els fabricants de cotxes asseguren que de moment la falta d'aigua no està afectant la producció d'automòbils, però admeten que a la llarga sí que se'n podria ressentir. Montse Martí.
La patronal dels fabricants en FAC no ho veu com un risc imminent, però a RAC1 el director general José López Tafal recorda que l'aigua és un element clau en la fabricació de cotxes.
No tenemos una percepción ahora mismo de un riesgo inminente, pero sí que es verdad que lo que es importante tener simplemente, y entiendo que la Generalitat lo tiene por supuesto, es que a la hora de racionalizar el uso del agua hay procesos productivos que se deben considerar, porque una discontinuidad ahí puede generar más perjuicio que beneficios.
Les automobilístiques fa anys que prenen mesures per gastar menys aigua. Seat, per exemple, ha reduït el consum d'aigua un 45% els últims 15 anys. L'any 2010, la planta de Martorell gastava 3.530 litres d'aigua per la fabricació de cada cotxe i actualment gasta 1.950 litres per cotxe.
I parlant de xifres, els lloguers s'han disparat a la majoria de ciutats catalanes abans que entri en vigor la limitació de preus aquest febrer. On més s'han encarit l'últim any és a l'Hospitalet de Llobregat i també a Badalona, que han pujat més d'un 17%. Són dades del portal immobiliari Fotocasa.
Barcelona continua sent la ciutat on més car viure, on és més car viure de lloguer. Costa gairebé 21 euros al metre quadrat. Això vol dir que s'estan pagant més de 1.200 euros per un pis de 60 metres quadrats. Segons Fotocasa, de mitjana, a Catalunya han pujat un 6,9% i acumulen un creixement de gairebé el 70% des del 2014 fins ara. L'única excepció és l'any de la pandèmia, que es van moderar un 0,1%.
I encara en clau econòmica, Catalunya és el cinquè territori amb més participació al Saló Audiovisual ICE, que arrenca la setmana que ve.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Hi participaran 80 companyies i centres de recerca catalans, que això és un 10% més que l'edició de l'any passat. Montse Martí.
Sí, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, insisteix que per a les empreses catalanes l'ICE és un bon trampolí per fer negocis.
Calculem que la presència a l'ICE pot comportar un volum de negoci a mig termini d'entre 2 i 2,5 milions d'euros. Per tant, un impacte econòmic positiu per a les empreses de l'ecosistema al nostre país.
Els congressistes registrats a l'ICE ja superen en un 25% les dades de l'any passat i s'acosten ja als 70.000. L'ICE es farà del 30 de gener al 2 de febrer a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
8:36, en cultura, Pol Guasch torna a les llibreries amb oferta a les mans al Paradís Crema. Després de l'èxit de Napalm al cor, l'autor publica dimecres aquest llibre que reflexiona sobre l'amistat, la malaltia i també les desigualtats de classes.
El llibre segueix la història de la Rita i el Litón, dos amics que provenen d'universos diferents però que s'acompanyen en moments ben diversos de la vida. Una amistat que vindrà marcada per una malaltia que no s'anomena però que es reconeix com la sida. L'autor explica que volia trencar amb el concepte romàntic d'amistat.
L'amistat salva vides, l'amistat a mi m'ha salvat, és un vincle meravellós, és un vincle preciós, però l'amistat no és una relació únicament com genuïna, pura, transparent, innegociable, no? I a la novel·la hi ha molts moments com de fractura, no? Com d'oblit. Potser l'aprenentatge ha estat explorant aquestes qüestions.
La novel·la es publicarà dimecres i anirà acompanyada d'un podcast.
I de la literatura al teatre, la setmana que ve s'estrena a la sala Versus Glòries, tot fent Pigmalió. Lloll Bertran i Manel Barceló, que es posen a la pell de Roseta Fernández i del professor Jordana, en homenatge a l'obra de Bernard Shaw.
El text és de Marc Rússic. De fet, l'obra és una oda d'amor als personatges que va crear fa dècades Shaw, el musical My Fair Lady, que van protagonitzar Audrey Hepburn i Rex Harrison, i a la traducció que en va fer Joan Oliver al català. Ho explica Bertran.
I en aquest moment que el català està en retrocés, que es parla poc i malament, poder fer amb una obra com aquesta intel·ligent i enginyosa, divertida, i poder-lo reivindicar, crec que és, vaja, a mi em venia molt de gust de poder-ho fer amb tot això, o sigui, poder fer teatre, poder-nos-ho passar bé, poder fer riure, poder fer emocionar i a part reivindicar també, penso que val la pena.
El muntatge és un joc teatral en què els dos protagonistes es preparen per sortir a escena a interpretar Pigmalió. S'estarà en cartell des de l'1 de febrer i fins al 24 de març.
I en música, aquesta nit, Simple Plan actua a Barcelona. Que és una de les més populars de principis dels 2000, actua a 9:45 al Sant Jordi Club, que serà tot un viatge en la memòria i que servirà per celebrar els 25 anys de carrera. I on de ben segur que sonarà aquest Welcome to My Life, però també... Just a Kid o Shut Up. El concert que també servirà per presentar els temes del seu sisè disc, Harder Than It Looks. La d'aquesta nit és la primera actuació que fa Simple Plan a Barcelona després de 8 anys. Encara amb música, Crystal Fighters ajorna els concerts que havia de fer l'estat el mes que ve. El motiu és que el cantant ha agafat malària. La gira per presentar el seu últim disc, Light, es trasllada a la tardor. A Barcelona tenien previst actuar el 16 de febrer a la sala Rasmatàs i el concert s'ha ajornat fins al 20 d'octubre. Les entrades són vàlides per aquesta segona data, però també se'n pot demanar la devolució. Les 8:39, moment per repassar els esports. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Tenim en marxa l'edició número 76 de la gran gala de Mundo Deportivo que premia els millors esportistes del 2023.
La cita ha començat a les 7 amb l'habitual desfilada de convidats per la catifa vermella amb personalitats del món de l'esport, de l'empresa i de l'espectacle. I a les 8 ha començat la gala amb l'entrega de premis.
Doncs anem cap allà, cap al Palau de Congressos de Catalunya, l'Avinguda Diagonal. Roger Saperes, bona nit.
Hola, bona nit.
En quin punt està aquesta gala ara mateix?
Doncs, com dèieu, des de les 8 està en marxa aquesta 76a edició de la Gala Mundo Deportiu al Palau de Congressos de Catalunya. Ja s'han entregat alguns guardons, com per exemple la bicampiona del món de marxa, Maria Pérez, com un dels moments de l'any 2023. També a Joaquín Sánchez, per la seva trajectòria com a jugador de futbol durant molts anys al Betis. Una gala amb un format diferent a l'habitual, de fet, amb un fil cinematogràfic. Ja hem pogut escoltar, per exemple, el mític discurs del Pacino a un domingo cualquiera i que, sobretot, destacarà i premiarà els moments esportius i millors esportistes masculins i femenins del 2023. Pel que fa a la representació d'equips catalans, hi són jugadors i jugadores com Lewandowski, Ter Stegen, Salma Parayuelo o Nicola Provítola, més del president Joan Laporta per part blaugrana, també el del Girona Delfí Geli i el conseller delegat de l'Espanyol Mao Ye. Tots ells, però, han evitat qualsevol referència a l'arbitratge d'ahir al Bernabéu en el Madrid-Almeria.
Doncs estarem pendents també d'aquesta gala i dels premiats. Bon, anirem seguint. Gràcies, Roger. Bona nit.
Bona nit.
I d'altra banda, el comitè tècnic d'àrbitres, ara també sentíem que deia el Roger, ha decidit no castigar a Hernández, que és l'àrbitre del VAR del Madrid-Almeria d'ahir.
El canari repetirà dijous a la Copa des de la sala Bor com assistent de l'Atlètic de Madrid-Sevilla. Per tant, lluny de castigar-lo, el comitè tècnic d'àrbitres li dona continuïtat. Per cert, en aquesta ronda de la Copa, Sánchez Martínez xiularà l'Atlètic Club Barça i Munera Montero al Mallorca-Girona.
I aquesta nit es tanca la 21a jornada de primera divisió amb el partit entre el Granada i l'Atlètic de Madrid.
Que començarà d'aquí a 20 minuts. Els matalassers necessiten la victòria per no despenjar-se encara més dels primers llocs de la classificació. Els andalusos són penúltims. En canvi, ja ha arrencat a dos quarts l'últim partit de segona. És el partit del líder, el Leganés, que al minut 10 empata 0 a casa contra el Burgos. I en futbol internacional tenim en joc la final de la Supercopa d'Itàlia, que jugant al Nàpols, el proper rival del Barça a la Champions, i l'Inter de Milà, a punt d'arribar al descans, també sense gols, 0-0.
I acabem amb tenis, perquè Carlos Alcaraz jugarà els quarts de final de l'Open d'Austràlia contra l'alemany Alexander Zverev.
El murcià ha eliminat aquest matí el serbi Kecmanovic en 3 sets i, per tant, s'enfrontarà amb Zverev per un lloc a les semifinals. També buscarà l'accés a les semis Novak Djokovic, ja que ja serà, però, aquesta propera matinada d'aquí unes hores contra el nord-americà Taylor Fritz.
Gràcies, Albert. Bona nit.
Bona nit.
I acabem, com sempre, amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Què, han de pujar, no, les temperatures?
Han d'anar pujant a gran part de Catalunya. Ho notarem, sobretot, entre dimecres i dijous. De fet, avui ja s'han enfilat una mica més que ahir, però encara ens hem llevat amb bastant de fred, amb glaçades a molts sectors de l'interior de Catalunya. I avui sí que és cert que en àrees de la costa, del prelitoral, hem arribat als 15, 16, 17, cap al Pirineu, també, temperatures que s'acosten als 15 graus, però en algunes zones fondes de l'interior, doncs, més fred. En àrees del Solsonès, Osona, entorn dels 10 graus, cap al Prepirineu de les comarques de Lleida, però també hem tingut boira persistent que fa que, per exemple, a Balaguer ens hem quedat per sota dels 4 graus, a Lleida Ciutat per sota dels 5, a Guissona fregant el 6, a la Segarra, per tant, déu-n'hi-do el fred en alguns sectors del país, que això es pot repetir els propers dies. Globalment, en conjunt, parlem d'augment de temperatures, que es notarà en molts sectors de l'interior, també cap a muntanya, però aquesta boira, que demà pot tornar a ser persistent, present al matí en moltes planes de l'interior de Catalunya i persistent de nou demà, creiem, en sectors de la plana de Lleida, doncs aquí sí que les temperatures es poden tornar a quedar ben rigoroses, de fet, ben de fred ben rigorós al centre del dia. A la resta, d'entrada, demà ens llevarem amb menys fred, amb poques glaçades fora del Pirineu i el Prepirineu, on també seran menys importants que avui. Avui encara pot xerrar 4 de negatius a primeres hores del dia. Menys fred de bon matí, i al centre del dia sumarem entre 3 i 5, 6 graus a moltes comarques, sobretot interiors, nord de la Costa Brava. Cap a la costa central, Costa Brava sembla que no tant, també cap al Pirineu Occidental poden baixar una mica les temperatures, i aquesta zona que dèiem fonda del Segrià, per exemple, avui en algunes àrees del Segrià, de la Noguera, a Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, doncs s'ha encat això amb aquesta boira persistent, pot pujar una mica com a núvols baixos, però en tot cas sense sol i amb fred intens, que es mantindrà també, sembla, de cara a demà, i de precipitacions, sembla que en tota la setmana no se n'esperen.
O sigui, aquesta setmana una mica la novetat seran les temperatures,
sí, que ens
portaran, que en general aniran cap amunt.
Aniran cap amunt. També veurem si apareixen algunes boires litorals, com passa a vegades a finals d'hivern, primavera, a causa del contrast entre la massa d'aire càlid i l'aigua del mar freda, però en molts casos respirarem més aviat pràcticament aires primaverals que no pas de finals de gener, última setmana sencera del mes de gener.
Doncs ho anirem veient dia a dia. Fins aquí una estona, Abel, que vagi bé.
Fins ara, que vagi bé.
Les 8 i 44 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Hora la tertúlia del 9-C d'aquest dilluns 22 de gener amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Bona nit,
bona
Enric.
Nit.
Què tal? Com
bé.
Estàs? Et ve el cap de setmana?
Bé, bé.
Puc descansar una mica?
Sí, una mica.
Sí, eh? Bueno, que venim de dies intensos, informació intensa.
Ara estem
intensa,
l'època ball, eh?
Ball? En quin sentit?
Ball de... en B baixa.
Val. Eulàlia Soler, politòloga i professora a l'UPF, què tal? Bona nit.
Què tal, com vas?
Que si reproduíssim la conversa que hem tingut aquí.
Ja. Estem desmadrats,
és que sempre em feu tertúlia prèvia aquí fora i llavors jo em perdo les coses.
Però jo seria en B alta, la tertúlia.
Sí, eh? Literalment.
Literalment.
Bueno, després de la publicitat m'expliqueu alguna cosa, que si no sempre quedo aquí com que... Isabel Llauger, experta en relacions institucionals. Què tal, com estàs? Bona nit.
Molt bé.
Us ho passeu bé, no, aquí fora?
Sí, abans d'arribar. És aquell preàmbul que estamos como desatados, arribem, i llavors ja traiem tota l'adrenalina aquella que...
Allà encara sou amics, després aquí us en discutiu una mica.
Traiem l'adrenalina de consens i abans aquí...
Però generem confiança i llavors després ens permet venir aquí, dissentir, després tornem i seguim sent amics.
Exacte, jo no vull que us baralleu, eh, en cap cas. Jordi Cominal, empresari exdiputat al Parlament. Què tal? Bona nit, com estàs?
Doncs mira, de celebració, perquè la meva filla la fa 18 anys avui.
Mira que bé.
I des d'aquí la felicito.
Doncs felicitats. Des d'aquí, 18 anys és una xifra d'aquelles que s'han de celebrar, eh?
Sí, ho farem. Avui hem fet una mica, però dissabte ho farem bé, però... que és el dia, he pensat, mira, li diré per l'antena. Sí.
Ja que macos tenir gaire fillols. Jo en tinc dos i crec que és un rol el de padrí, padrina, en el meu cas, que...
Ostres. Que bé, eh? Que t'escau.
És bueno, una, no sé si m'escau,
una mitja responsabilitat mínima, no? De dir, mira, escolta'm, això tenim, la Mona, uns regals, no?, per Nadal i aquestes coses i ja està.
Fer-lo soci del Barça, no, hi ha coses que el padrí ha de fer.
També. En fi, no, li deia a l'Enric que com estàvem aquests dies, perquè avui sabeu que hem tingut tornem a tenir aquesta informació que han publicat el Món Arrecull i La Vanguardia sobre l'Operació Catalunya, avui amb aquest nom, d'aquest al càrrec de la Direcció General de Duanes de França, que seria la persona qui hauria passat informació al Ministeri de l'Interior i, en definitiva, al govern espanyol sobre el cas de Xavier Trias, també de la família Pujol. Bé, a poc a poc es van coneixent més detalls, no, Enric?
Sí, home, i estaria bé, com ha dit avui el Basté, que un dia aquest senyor també s'expliqués, no? Demà estarem atents a veure què diu Paco Martínez, el qui va ser secretari d'Estat i, per tant, mà dreta de Jorge Fernández Díaz, a veure què diu en el Basté demà al matí. I mica en mica anem estirant, perquè avui ha sigut, d'aquestes informacions que anem fent gota a gota, avui ha sigut per mi molt positiu l'anunci de la Fiscalia d'obrir ja una investigació en relació a Martínez Sol. Però és clar, aquí el problema és que és per la defensa del seu propi sector.
Clar, és el que t'anava a dir, no? Hem obert el sumari explicant això precisament, posant-ho en la balança, en la part positiva, de dir com a mínim es fa aquest pas i la fiscalia mou fitxa.
Per defensar
però el seu, per investigar què va passar amb el seu antecessor.
Exacte, però no per la resta de casos. Clar. I aquí jo crec que, com dèiem la setmana passada, ja ha passat una setmana, per entendre's, d'aquesta pluja de continguts i de demostració de que aquí hi havia una policia patriòtica que va saltar-se totes les lleis, i de moment l'únic pas que s'ha fet per part de la fiscalia és sortir en defensa d'un dels seus. Jo crec que hauria d'anar molt més enllà, no? però vaja, mica en mica s'omple la pica, perquè com que aniran sortint més coses, això ja comença a tenir un cert color. I també a diferència de la setmana passada, que dèiem, oh, políticament no s'està, sobretot a Madrid, no s'està donant gaire bola, doncs ja sembla que el PSOE ha entrat una mica en roda, el PP alguna cosa ha dit, per tant ja estem trencant la muralla infranquejable que semblava que hi havia a l'entorn del que podríem dir el Madrid mediàtic, el Madrid polític, no? Mica en mica ho anem trencant, també per interès, sobretot del Partit Socialista, que així distreu una miqueta, allò que deien, això era... alguns havien dit que era una filtració socialista, està clar que no ho és, però ara ho està aprofitant justament per atacar el rival, al contrari, el Partit Popular. Però vaja, jo me n'alegro, encara que sigui un pas interessat d'aquesta passa, i jo crec que en vindran més, i esperem que algunes d'aquestes qüestions, algunes ja estan prescrites, d'altres... doncs que puguin acabar amb alguna mena d'investigació judicial i, si s'escau, amb una condemna.
Sou optimistes amb aquest primer pas de la Fiscalia? És a dir, creieu que amb aquestes informacions, que ara ja fa doncs una setmana que van sortint novetats pràcticament cada dia, n'han anat sortint i encara en queden encara per sortir, creieu que està cada vegada més contra les cordes el govern de Mariano Rajoy? És a dir, que potser sí que aquesta vegada doncs acabarà passant alguna cosa?
A veure, optimista potser és massa, però sí que és veritat que com ara insinuava l'Enric, crec que hi ha un moment en què les peces del dòmino no van caient una darrere l'altra, i hi ha un moment en què ja no les pots parar. Segurament encara no hem arribat en aquest punt de no retorn, però sí que jo crec que encara que sigui per defensar els seus, que la Fiscalia es mogui ja és un primer pas o un primer símptoma de que realment les coses s'estan movent. Ara jo diria, per què s'estan movent? Home, per una banda, perquè hi ha uns mitjans de comunicació que en aquest cas no són La Vanguardia i El Diario, fan una feina durant molts mesos, una feina que no ha volgut fer l'estat espanyol. Ells no han volgut aixecar cap catifa, i per tant ho han fet, i en aquest sentit, no? Benvingut sigui a l'anomenat quart poder, no? que aquests dies veiem com exerceix com a tal, i fa la feina que l'estat no estava fent. Per tant, arribem aquí per una feina d'uns periodistes i d'uns mitjans que han apostat això, i després hi arribem perquè el PSOE ara mateix li interessa, mantenir, no sé si mantenir contents els catalans, però com a mínim no posar-se de perfil amb aquest tipus de temes, i també li interessa per fer-ho servir com a arma llancívola cap al PP. Per tant, com arribem fins aquí, crec que és el trist de la situació, perquè portàvem, quants anys fa que va sortir l'Operació Catalunya? 2 anys, com a mínim, que se sap
quants,
que se sap ja fefaentment que es deia Operació Catalunya, etc, i malgrat això ningú havia mogut un dit. Per tant, jo crec que també el que ens hem de plantejar és, no?, quin recorregut hem tingut fins aquí.
Isabel.
Bé, jo estic d'acord amb el que tant l'Eulàlia com l'Enric han dit, i sí que vull tornar a enfatitzar el fet de que la Fiscalia investigui quan es tracta d'un dels seus, i això segurament és l'inici, esperem, de que aquesta investigació s'ampliï, que per tant per què no donem cobertura al president de la Generalitat i només donem cobertura en el fiscal en cap de Catalunya. Per tant, jo crec que és una primera passa que no tindrà aturador. És a dir, crec sincerament que estem en un punt polític i de descrèdit de tot el que va passar durant l'Operació Catalunya, que no hi ha punt de retorn, i que evidentment el PSOE en treu rentabilitat. En treu rentabilitat perquè justifica aquesta amnistia, i la justifica per tots. És a dir, segurament aquesta amnistia, si finalment això es fa públic i s'assumeixen responsabilitats, també podrà argumentar que aquesta amnistia va també per als càrrecs polítics que en aquell moment varen fer mal ús del diner públic, van cometre delictes, i els funcionaris públics també, no? I també crec que el que acabarà passant és que fins i tot el PP en traurà rentabilitat, perquè es trobarà la feina feta. És a dir, ara hi ha molt d'escàndol, i el PP es rasga les vestidures davant de la possible llei d'amnistia, no? Però és una llei d'amnistia que també tindrà rentabilitat per al PP, perquè això que hi hagi inevitable, que tot surti a la llum i que sigui investigat fins a les darreres conseqüències. Recordem que quants ministres de governs socialistes del PP han acabat a presó, és a dir, que finalment les coses tard, malament, a precari, etcètera, etcètera, acaben passant, no? Doncs aprofitar que hi ha una llei d'amnistia i voler col·locar també doncs, el que pugui haver passat amb l'Operació Catalunya per un cantó i per l'altre, és un argument que el PP seguirà podent justificar que ell no hi va participar en aquesta llei d'amnistia, però en canvi traurà la rentabilitat política necessària sense cremar-se.
Això es va en la línia del que ha dit avui també Josep Pujol Ferrusola a l'entrevista que ha fet aquest matí aquí al Món RAC1, que també parlava d'aquest punt de l'amnistia. Jordi.
Sobre el que hem dit, a mesura que anem tenint més coneixement de l'Operació Catalunya, jo vull destacar tres àmbits, no? D'un se'n parla molt, dels altres potser no tant, i crec que és bo, no? El primer és la maldat, s'està demostrant, i per dir-ho en un llenguatge que entengui el ministre que va provocar aquesta maldat, doncs el pecat, és a dir, anar a fer mal a algú expressament. Això s'està quedant demostrat que la voluntat era aquesta, no? Però en segon lloc, l'estafa, no? És a dir, que al final hi ha una policia patriòtica xusquera que van a buscar un policia francès o un funcionari francès per fer d'espia i els estafa, no? És a dir, utilitzen fons reservats amb diner negre, etc, i tot plegat els donen una informació que és falsa i se'ls queda 50.000 euros, no? Que també en aquest sentit és dir, fan coses mal fetes, però que a més a més les fan molt malament, no? I en tercer lloc, una cosa que a mi m'agrada insistir, perquè ens ho vam creure, i aquí també a l'hora de valorar coses que han passat durant el procés o febleses de la pròpia societat catalana, no? Es va voler donar pel que sigui, perquè som així desconfiats, perquè no ho sé per què, però en tot cas va donar credibilitat a tot això que ara es desmunta mediàticament. És a dir, tothom s'ho va creure, la gent va deixar d'anar a votar a determinats partits, la gent va pensar que alguna cosa hi haurà, la gent va pensar que... Jo en aquest sentit dic, aprofitem això per entendre que aquest sistema no canviarà. És a dir, a l'entorn del Barça ara, per exemple, hi ha que si el cas Negreira és exactament el mateix sistema. El que passa que, com que fins d'aquí 10 anys ningú potser no podrà destapar l'operació aquesta, el mal ja està fet, no? Jo crec que en aquest sentit, a nivell de societat, reclamo que puguem fer aquell procés de maduresa de dir, és veritat, aquí tots ens vam equivocar donant-ho per cert quan s'està demostrant que això és fals, no? Respecte, només una coseta del que dèiem del rendiment que em pot treure el PSOE, etc. Jo crec que hi ha un pla, és més, amb la professionalitat que caracteritza el president del govern espanyol, va aguantar tot el xàfec de la llei d'amnistia per al cap de poc justificar amb aquests fets que estan provant ara la llei d'amnistia, no?
Però tu creus que sí, que tot això està...
Això està molt ben fet,
està pensat,
això ja. Està molt ben fet i jo ho celebro. És a dir, s'està tornant a fer política amb una certa idea i jo ho celebro, no? És més, diria que podríem dir l'operació desmuntar Madrid. Si tu mires Espanya i tingués forma de dònut, el PSOE guanyaria sempre les eleccions. Com que no té forma de dònut i el centre està ple, i està ple d'una determinada economia, d'una determinada societat, d'una determinada concepció de la pròpia Espanya, el PSOE s'ha de refiar als independentistes catalans i bascos per poder governar. Per tant, jo crec que el PSOE ha decidit que aquest Madrid s'ha d'acabar. I per tant jo en aquest sentit diria que han començat el fiscal a defensar els seus, tranquils, i el sobiranisme català li recomanaria en aquest sentit molta finezza, perquè té sentit que comenci pels seus, però jo crec que hi ha una operació d'intentar desmuntar aquesta concepció centralista de Madrid respecte no només a Catalunya, també al final, quan surt Tero Existe i quan surt l'Espanya Vacía, és des d'un model concret de veure Espanya que és negatiu per tothom menys pels centres de poder de Madrid. Jo crec que aquí algú s'hi ha posat a començar-ho a desmuntar i és molt interessant i bastant divertit.
A veure, compartiu aquesta idea que poses sobre la taula, Jordi?
Jo pensava que anaves a dir una altra cosa i ara la diré jo. Però vaja, no sé si anaves per aquí també. És a dir, amb tot el tema de l'amnistia, com va passar amb l'amnistia quan va morir Franco, l'amnistia de la transició, aquí van haver amnistiats dels dos bandos. I per tant tothom va estar d'acord amb aquesta amnistia perquè tothom, bando 1 i bando 2, estaven d'acord amb que doncs havia de quedar net l'expedient. Aquí hi ha una mica també d'això, sí. És a dir, s'ha venut que la llei d'amnistia només amnistiava o perdonava, etc., a una part del conflicte, i ara resulta que també pot haver un altre, més enllà dels policies encausats pel tema de l'1 d'octubre, que diguéssim, això seria la xocolata del lloro comparat amb tot això que ara avui aquests dies estem explicant i tantes altres coses, no? Per tant, aquells que estan molt contraris a la llei d'amnistia ara potser baixen el pistó perquè diuen, Tate, que igual alguns dels meus es poden salvar per aquesta via. Sí. Aquesta és una consideració que també en el tema de l'alta política, no, de pensar més enllà de demà, és de pensar a mig i llarg termini, potser és una, és un dels elements que s'ha de tenir en compte. I després hi ha una qüestió vinculada al que pot passar amb tot això que estem publicant, no? Algunes coses ja estan prescrites. D'altres formaran part d'una comissió política en el Congrés dels Diputats, que tindrà una repulsa segurament, que quedarà en l'àmbit de la política i de l'ètica política i de la moral, però no gaire més enllà, i molt poques coses tindran transcendència judicial. Per tant, jo crec que el que hem de reclamar com a societat és que es vagi a fons sobre què queda de l'estructura d'aquesta policia barra judicial patriòtica. Perquè si hi ha alguna cosa queda, és a dir, alguna estructura queda, això ens hem d'alarmar tots, perquè...
Però el CE diu que no, que des de que sí. estan al govern, que tot això ha desaparegut.
Si són funcionaris, la majoria d'ells, és molt difícil que no quedi res.
No li queda un altre remei que dir que no, però sí que s'hauria d'anar molt aprofundidament en aquesta qüestió. Com es va fer en el seu dia, ara recordo en Narcís Serra, quan va ser ministre de Defensa, que va fer una neteja a fons
amb l'exèrcit,
jo crec que ara